millón.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. Activada l'alerta del Procicat per l'onada de calor que tot just comença avui i que pot provocar temperatures extremes, especialment a les comarques de Ponent. Amb més afectació al Segrià, al Pla d'Urgell i la Noguera. Les persones amb malalties cròniques són especialment vulnerables a les temperatures extremes i per això els responsables públics de salut avisen que cal tenir cura d'aquesta població. Ho ha explicat Joan Guix, de la Junta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears. Ho sentim.
Per impacte directe, el que en diem el cop de calor, es produeixen morts, però són relativament baixes. En canvi, per descompensació de malalties cròniques, i aquí estem parlant sobretot de cardiocirculatòria, també al mig de les onades de calor s'incrementen els infarts de miocardi, estem parlant de malalties respiratòries, estem parlant sobretot de malalties del sistema nerviós central.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Lleida ha activat el pla d'actuacions per prevenir els efectes de l'onada de calor, alertant del perill alt per les altes temperatures en la comarca del Segrià. També, a partir d'aquest 18 de juny, obriran les piscines municipals. El novembre es va posar en funcionament la plataforma de gestió telemàtica ramadera que s'encarrega de fer i facilitar els tràmits en el dia a dia dels ramaders. El sistema, però, ha ocasionat algunes queixes. La primera petició que ha expressat el col·lectiu és la necessitat d'un acompanyament intens a les persones grans que no estan acostumades a les noves tecnologies. Jordi Ubach, Ràdio Trem.
El president de la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum, Xavier Rivera, demana també bones connexions d'internet a tots els pobles i un sistema informàtic àgil. Rivera ha explicat que el sistema cau massa sovint i això comporta dificultats a l'hora de traslladar els animals. Mentrestant, el coordinador territorial de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos, Joan Guitart, considera que el canvi es va fer molt ràpid i que és un sistema que no funciona en zones on no hi ha cobertura d'internet. Els pagesos reconeixen que tothom està abocat a les gestions telemàtiques, unes gestions que poden evitar desplaçaments, de fet, a les oficines comarcals, però creuen que l'acompanyament hauria d'haver estat més intens. Des del sindicat han demanat al govern que posi eines a disposició dels ramaders per tal d'ajudar-los a fer tots aquests tràmits.
Més qüestions a Terrassa. Tal i com estava previst, a partir de l'1 de juliol la policia municipal començarà a multar els vehicles que circulin sense autorització per les àrees de vianants. Quico Simó, Ràdio Municipal de Terrassa.
Les sancions seran de 200 euros, 100 si es paguen abans d'un termini determinat. Les denúncies arribaran després d'un període d'adaptació d'un any, el doble del planificat inicialment, per garantir que tots els veïns poguessin demanar l'autorització i rebre l'adhesiu pel vehicle. El control d'accés i la imposició de multes s'automatitzaran quan es posi en marxa l'any que ve les càmeres finançades amb els fons Next Generation. Lluïsa Melgares és la tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat.
Lo fàcil seria tenir les càmeres. Sabem que les càmeres depenen de la licitació que s'està fent d'un una ajuda que ha vingut o una subvenció dels Next Generation, però bueno, jo penso que com la cosa pensem i valorem que està funcionant bé, el que farem amb tota normalitat és pues, bueno, que la gent ja sàpiga que entren en vigor.
A banda dels permisos permanents per a veïns, se'n podran demanar per casos puntuals, visites i emergències a través d'una aplicació encara en desenvolupament.
I encara un darrer apunt, a Badalona els veïns i veïnes afectats per l'esfondrament parcial de l'edifici del carrer Granada podran seguir vivint a l'hostal de Barcelona de forma provisional fins al proper 4 de juliol. El decret d'emergència, de fet, acabava demà, però s'ha allargat 3 setmanes més. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest programa que fem de dilluns a divendres, Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joami Fernández i Xavi Cacho, Òscar Ollero a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 13 de juny, i volem saber quin temps ens acompanyarà al llarg de la tarda. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, ja arrencant aquesta onada de calor, i és que durant aquestes immediates hores s'espera que l'ambient sigui molt i molt càlid a molts indrets del país, però on més o serà en punts del Pla de Lleida i en punts del Prepirineu Occidental. I a més, de cara dels propers dies, les temperatures continuaran sent extremadament altes en aquestes zones, i d'aquí aquesta onada de calor, des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat aquest avís, i a més cal dir que serà entre dijous i divendres quan aquestes temperatures màximes tocaran sostre, però també cal destacar les mínimes, i és que també han de ser força altes. De fet, aquesta nit passada hem registrat 20 graus en molts indrets del territori, però és que de cara a les properes nits es podran arribar a superar els 25 graus de manera puntual. D'altra banda, també cal destacar que durant el dia de demà continuarà fent sol, de cara a aquesta tarda mantindrem l'ambient assolellat, i durant aquesta tarda hi haurà alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, i de cara a demà també es podran produir, però a més, també alguns d'aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i d'alguna ratxa forta de vent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bé, doncs avui al Connectats explicarem com afecta a les hipoteques l'augment de l'Euríbor. Entrevistarem Joan Conill, director financer de Banco Mediolanum. Tancarem aquesta primera hora, com és habitual els dilluns, amb la tertúlia esportiva. A les 5 conversarem amb el tianenc Toni Rovira, presentador i comunicador. A l'espai de l'empresa us parlarem del projecte europeu de creació d'identitat virtual amb Joan de la Paz, director de sistemes informàtics de l'Ajuntament del Prat. I acabarem el programa amb el Sanco Black, el Festival de Música Negra de Sant Cugat, que ja escalfa motors. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Som-hi, doncs, ens hi posem i fem un repàs a l'actualitat del dia. Una actualitat que comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa ha honorat de nou les seves dones heroiques amb la tradicional recreació dels fets del 20 de juliol de 1558. Es tracta d'una representació organitzada pels bandolers de Terrassa que torna a viure el moment en què els homes de la vila es dirigien a Barcelona per combatre un possible atac de les tropes turques. Aprofitant la situació, un grup de bandolers va entrar a la ciutat per robar els agarencs de l'època. Però les dones i els nens que van quedar a la ciutat es van organitzar per plantar cares bandolers amb llances, forques, bastons i eines de camp. Aquests fets històrics són extrets del dietari de la Diputació guardat a l'arxiu de la Corona d'Aragó. Aquesta edició ha tingut una alta participació respecte a altres anys. Hi han estat involucrats els Treure Vall, Vall de Serrat Llonga de Terrassa, Hermandat Sant José de Brucena, Amigos de la Santa Cruz de Canyajar, Agrupació Folclòrica amb un Icris, Grup Sardanista Sant Pere Nord, Centro Aragones de Terrassa i Diables de Sant Pere Nord. L'esdeveniment ha comptat, a més, amb l'actuació de Cossondra i les seves cançons tradicionals catalanes.
Gràcies, Sergi. Ara continuem al Vallès. Anem a l'altra capital, a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Des de la campanya contra el quart cinturó reiteren que la construcció d'aquesta via suposaria un greu impacte mediambiental i també aniria en contra dels objectius de reducció de la crisi climàtica. Toni Altaió, membre de la plataforma, ho ha exposat al programa El Cafè de la Ràdio.
La millor garantia per afrontar aquests escenaris de futur que sabem que arriben i que de fet ja els comencem a tenir aquí és precisament no abordar quart cinturó, sinó abordar totes les accions necessàries per millorar, per vertebrar una xarxa de transport col·lectiu potent que sigui competitiva i que permeti captar usuaris del cotxe.
Tot i això, el Taió considera que l'acord penja d'un fil, després que la Generalitat de Catalunya plantés al Ministeri de Transports del Govern espanyol en l'acte d'aquest passat divendres.
Gràcies, Pau. Continuem el repàs. Ara anem al litoral, a Badalona, avui, que marca la crònica informativa. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Badalona podria tenir en breu un alberg d'emergència habitacional personal amb més de 180 places i des del govern local asseguren que les negociacions es troben en un estat molt avançat. Des de la regidora de Serveis Socials es pretén impulsar aquest nou allotjament a la ciutat davant els episodis cada cop més freqüents que requereixen una alternativa habitacional. Segons el regidor a l'àmbit David Torrents, es tractaria d'un alberg de més de 180 places que en primera instància donarà sortida als casos de Badalona, encara que no s'exclou que també puguin fer ús d'aquest equipament als municipis veïns de Santa Coloma de Gramenet i de Sant Adrià del Besòs. A més, el regidor apunta que aquest servei permetria reduir el cost de pernoctació i és que, segons els responsables de l'àrea, l'any passat, sota el mandat de García Albiol, el govern local va gastar gairebé 3.400.000 euros en alternatives habitacionals. Escoltem-lo.
Si això tirés endavant, a preu persona nit plaça pública serien 10 euros aproximadament. A dia d'avui ens estem gastant entre 60 i 80 euros en pensions i hostels, i en hotels, com ens ha passat amb el carrer Granada, a l'Ibis de Santa Coloma, hem estat pagant més de 100 euros la nit. Per tant, el que estem fent també és estalviar. Recordem que estàvem gastant entre 70 i 90 euros persona nit, i el que volem és reduir aquest cost, i parlant de 10 euros persona nit, que crec que és una xifra més que raonable.
De totes maneres, Torrents no ha volgut avançar la ubicació ni la data d'obertura, ja que el tema encara no està del tot tancat.
Gràcies, Paula, i continuem al litoral, al Prat de Llobregat, que marca avui l'actualitat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. En marxa oficialment la temporada de bany a la platja del Prat i tots els serveis que ofereix aquest espai, entre els quals el de socorrisme i el de seguretat, així com el bus llançadora, que des de l'any passat connecta tot el passeig des de la Porta del Delta fins al tram final. Un inici de temporada que arriba acompanyat d'un bon temps i de calor, que l'estadania ha aprofitat per venir a gaudir del litoral.
Muy chula, la verdad que no esperábamos que hubiera tanta gente hoy aquí, la verdad, y también hemos venido un poco también por ver los aviones.
Es más familiar y bueno, te puedes mover con tranquilidad, los críos también, sin miedo a perderlos, ¿no? Y no está tan masificada como el resto de playas. Limpia y bueno, buen ambiente.
Está muy bien, ¿no? Las dunas, todo eso, muy maco, muy bien, tornaremos.
A pesar de que cada año haya menos, siempre encuentras un huequito, una playa ancha, es fácil, tiene fácil acceso y se suele encontrar fácil aparcamiento para los residentes.
I és que una de les principals novetats és la reordenació dels aparcaments respecte a l'any passat. Les tres bosses de l'inici de la platja són aptes per tothom, aplicant la zona verda pels vehicles sense distintiu del resident del Prat. Pel que fa a l'aparcament del Cram i la Roberta, són d'ús exclusiu per a la gent de la ciutat. A més, també aquest any s'hi afegeix la zona verda de l'aparcament del cementiri nou al camí de la platja, d'igual manera al que s'ha afegit a Caltet. Tot plegat en un horari de 9 del matí a 9 del vespre.
Gràcies, Lluís. I ara continuem a l'altra banda de Collserola, Castellà del Vallès, que és notícia avui. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El PP de Castellà anuncia que prepararà un pla d'acció per a les urbanitzacions, tot un seguit de propostes per tenir cura d'aquestes àrees, perquè rebin un tracte just, diuen en un comunicat. La presidenta de la secció local del PP, Alicia García, explica que han detectat mancances quant a la gestió dels residus, la il·luminació i el manteniment de les voreres i l'asfalt, que necessiten una millora urgent, concretament els populars. García reclama accions concretes per revertir la situació i proposa la creació d'un delegat especial per a les urbanitzacions, una persona de referència que vetlli pel manteniment d'aquestes àrees.
Gràcies, Rocío. I ara us expliquem que avui és un dia especial per a la família de Cugat Mèdia, perquè celebrem el nostre 40è aniversari. I ho farem amb una gran festa al claustre del monestir a partir de les 7 de la tarda, amb la presència de treballadors i col·laboradors de les diferents èpoques de Ràdio Sant Cugat, a més d'autoritats i representants d'institucions. Ens amplia aquesta informació Clara Verdagí.
Un 13 de juny de 1982 es va fer la primera emissió de Ràdio Sant Cugat i alguns dels seus fundadors hi seran avui per celebrar l'efemèride. Aquella primera ràdio va anar creixent i evolucionant tecnològicament fins a convertir-se en Cugat Mèdia, i aquesta tarda ho volem recordar i celebrar amb tothom. Escoltem a Mònica Lablanca, directora de Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia arriba als 40 anys amb més ànima que mai, amb més esperit que mai d'avançar, de continuar endavant, d'adaptar-se als nous hàbits de consum de la informació i sobretot per continuar sent aquell eix vertebrador de la ciutat de Sant Cugat.
L'acte comptarà amb una primera part on s'explicarà la història dels 40 anys de la ràdio de la ciutat d'una manera amena i divertida, seguida dels parlaments oficials. Posteriorment serà el moment de les fotos on els ex-treballadors i ex-col·laboradors podran quedar-se amb un record del seu pas per l'emissora municipal de Sant Cugat.
cada tarda, de 4 a 6,
Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
La pujada experimentada per l'Euríbor els últims mesos ha posat en alerta tant els que estan pagant una hipoteca com els que s'han plantejat recentment comprar un habitatge. Els experts han fet un crit a la calma argumentant que la pujada ara com ara és moderada. Però des del Connectats volem entendre què passa i per què. Per això cal tenir molt clar alguns conceptes bàsics. Joan Conill és director financer de Banco Mediolanum i avui l'hem convidat perquè ens aclareixi alguns dubtes. Joan Conill, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme.
Bé, doncs intentarem explicar al públic d'una manera molt pedagògica i molt planera tota aquesta situació. D'entrada hem de tenir molt clar, quan ens plantegem doncs, fer una hipoteca, hem de saber què és l'Euríbor. I de quina manera podem explicar, perquè la gent ho entengui, què és l'Euríbor?
Bé, doncs així d'una manera molt planera, l'Euríbor és el tipus d'interès al que els bancs es deixen diners entre ells. Aquest tipus d'interès se'ls poden deixar diners a un dia, a una setmana, a un mes, a 6 mesos, a un any, i per tant aquest Euríbor és la mitja dels tipus d'interès que cada mes s'han deixat els bancs entre ells.
Uh-huh. I com funciona? És a dir, què és el que fa? Que pugi, que baixi, que es mantingui?
Bueno, el tipus d'Euríbor està bàsicament influït pel tipus d'intervenció del Banc Central Europeu. És veritat que l'Euríbor pot anticipar moviments que es preveuen que farà el Banc Central Europeu. Per exemple, la setmana passada el Banc Central Europeu va anunciar que pujaria tipus, sí. I l'Euríbor ja fa unes quantes setmanes que ha pujat tipus d'interès. Ha anticipat aquell moviment que ha fet el Banc Central Europeu. Però bàsicament el defineix o el condiciona aquest tipus d'intervenció del Banc Central Europeu, efectivament.
Uh-huh. I com s'explica aquest despertar, podríem dir, de la bèstia aquest mes d'abril després de 6 anys amb valors negatius?
És veritat, portem un llarg temps de valors negatius i ara doncs es desperta la bèstia. Bé, doncs la qüestió és que el Banc Central Europeu té una missió bàsica, que és mantenir la inflació al voltant del 2%, que seria el que voldrien, no? I ara, com sabem, la inflació està disparada a tipus de més del 8%, i una de les mesures per actuar contra una inflació tan elevada és el de pujar a tipus d'interès. Per això el Banc Central Europeu ha tardat, però finalment reacciona fent política monetària, estic pujant el tipus d'interès per combatre aquesta inflació tan elevada. Mm. I aquest és el fet que determina, bàsicament.
Dèiem que els experts van fer un crit a la calma, però ara mateix quina és la situació?
Bueno, ara mateix la situació és una situació, jo crec que cal fer el crit a la calma, efectivament, perquè la situació és una situació atípica, no estem en un moment normal i el que passa no és normal. En molt pocs mesos hem tingut un repunt de l'IPC doncs, molt important, que està condicionat doncs, pel preu de l'energia, que això va pujar doncs, no només el gas, carburants, etc., sinó doncs, de tot el que comporta, no? Matèries primes, aliments... I bona part d'aquest IPC tan elevat està condicionat per la guerra que tenim a Europa. De manera que és una situació absolutament atípica, anormal, que jo crec que no ha de durar molt temps, perquè aquesta guerra desitgem que duri el mínim possible, no?
Uh-huh.
Però és una forma de combatre doncs, aquesta IPC tan elevat, i per tant doncs, la situació no és en aquest moment normal en absolut.
Per tant, tenint en compte aquestes circumstàncies, quina és la tendència que es preveu per al pròxim any? O sigui, com acabarem aquest curs i com arribarem al pròxim any?
I que difícil fer previsions.
Sí.
Fer previsions de curt termini, i tant, i tant. Home, la previsió és que l'Euribor pot continuar augmentant encara. De fet, el Banc Central Europeu va anunciar que per després d'estiu podria haver-hi noves pujades i, per tant, l'Euribor, doncs, entenem que també seguirà aquesta tendència i tindrà alguna pujada dintre d'aquest any o l'any que ve. No m'atreveixo a dir fins a quin nivell arribarà ni com tancarem l'any, però sí que penso que pot tenir encara un recorregut a l'alça.
Mm-hmm. Parlem de les hipoteques. Quan anem al banc i hem de sol·licitar una hipoteca, ens trobarem que hi ha diferents tipus d'hipoteca. Hi ha el fix, hi ha el variable i després hi ha una hipoteca mixta. Ens podria explicar quines són les diferències entre elles?
Sí, sí, sí. Mira, breument, de la hipoteca tipus fix és una hipoteca que, com diu el seu nom, doncs té un tipus d'interès fix durant tota la vida de la hipoteca. Això vol dir que pagarem sempre la mateixa quota durant tota la vida d'aquesta hipoteca. Per tant, està clar que ens dona un escenari d'estabilitat perquè sabem què pagarem ara i d'aquí 10 anys. El tipus variable, en canvi, és una hipoteca que el que té fixa és el diferencial sobre l'Euribor. Per exemple, Euribor més 1%, Euribor més 0,5%, el tipus que resulti, no? I, per tant, té un diferencial que suma l'Euribor, doncs si l'Euribor puja o baixa, el nostre tipus d'hipoteca també puja o baixa. Això vol dir que la quota també serà més cara o més barata en funció de com es mogui l'Euribor. En quant a les hipoteques de tipus mix, serien hipoteques que tenen un termini, un període de temps a tipus fixa i després salten a variable. Al revés, no és gens normal. Seria un període, per exemple, 10 anys de tipus fixa i després d'aquí 10 anys de tipus variable. No obstant, a Espanya és bastant estrany trobar aquest tipus d'hipoteca. No es comercialitzen normalment. Normalment
sí.
Tenim o fixa o variable per tot el període.
I d'entre aquestes dues, quina és la més sol·licitada?
Bueno, doncs, si mirem el mercat avui en dia, estan al 50%, més o menys, les dues hipoteques, les dues fórmules. La concessió d'hipoteques que s'està fent ara és aproximadament meitat i meitat, no? Està clar que la hipoteca tipus fix té alguns avantatges i alguns inconvenients. La primera avantatge és la que hem dit ja, que la quota serà fixa durant tot el període i, per tant, sabem què pagarem. L'inconvenient és que a curt termini pagarem més que tipus variable. En canvi, a tipus variable, doncs, com a mínim, l'avantatge inicial és que serà més barata durant un temps i després estem doncs, expectants de com serà l'Euribor, si pujarà o tornarà a baixar.
I ara, després del que hem parlat de l'Euribor, les hipoteques més afectades ara mateix per aquest augment serien les variables?
Sí, sí, sí. Les variables són les que aquest augment farà que pugi la quota i, per tant, els tipus fixa no s'endarreran de que hi hagi aquest moviment en absolut. Sí, sí, i tant.
En general, podríem dir que els bancs ja han adaptat la seva oferta actual de les hipoteques o encara estan en aquell punt d'esperar o... S'han adaptat o no, encara?
Jo crec que en general sí s'han adaptat. Nosaltres podem veure, per exemple, que les hipoteques al desembre, per posar una data propera, doncs podien tenir un tipus de 1,5 i avui el tipus que trobem d'hipoteca tipus fixa està en el 2%. Pot haver alguna entitat que tingui encara un període d'oferta, però la majoria d'elles estan ja en el 2%. Mentre que les tipus variable ha passat al revés. Els diferencials sobre Euribor, que al desembre podien estar doncs, per sobre de l'1%, jo crec que en general estan ara per sota de l'1%. Per tant, jo crec que els bancs han adaptat, normalment ràpidament adapten a les condicions de mercat. Per tant, sí, ho han fet. En general estan adaptats.
Imaginem que hem d'anar a sol·licitar una hipoteca en el dia d'avui. Quin tipus d'hipoteca aconsellaria?
No, home, doncs és difícil, però aconsellaria diverses coses, si em permets que m'allargui una miqueta, perquè
sí.
la hipoteca no és un producte que puguem triar avui fix o variable perquè pensem que l'Euribor ha de pujar. L'hipoteca és un producte de molt llarg termini, ens durarà 20, 25, 30 anys l'hipoteca. i en aquest període l'Euribor pujarà, baixarà, l'IPC s'estabilitzarà, podem tornar a tipus negatius, els hem tingut durant 6 anys i per tant podem tornar a veure'ls. Per tant, hem de considerar primer el llarg termini, no el moment inicial de la concessió. Després, el que és molt important és que mirem quines coses hi han associades en aquesta hipoteca, quan per tenir aquell tipus, sigui fix o variable, a què ens obliga el banc. A vegades hi ha vinculacions que ens obliguen i que per tenir un bon tipus d'interès ens hem de casar amb aquella entitat perquè ens fan fer diverses assegurances, contractar altres productes. Jo diria sempre que la millor és aquella que ens compliqui, que ens obligui a tenir menys vinculació. És a dir, que ens deixi les mans més lliures per gestionar necessitats que tinguem en cada moment d'assegurança o d'altre tipus de productes i, per tant, que ens deixi gestionar les nostres necessitats en cada moment sense estar lligats en el banc, no? També és veritat que l'hipoteca, estàvem parlant fins ara, que és el que parla tothom, del tipus d'interès o de la diferència sobre l'Euribor. Les hipoteques tenen altres condicions, com és, per exemple, la comissió de cancel·lació anticipada, d'amortització total o parcial, que poden ser molt importants, sobretot si la majoria de gent el que fa és anar amortitzant anticipadament una part de la hipoteca, potser un tros cada any, segons el que ha fet d'estalvi, i hem de mirar que quan fem això, per treure'ns de la hipoteca de sobre, doncs no ens costi molts diners, i per tant aquestes comissions també són importants. En quant a fixo variable, depèn tantíssim de la capacitat que tingui la persona i de la seva predilecció per pagar fixo o no. Jo diria que si algú pot assumir que durant un període de temps la seva quota pugi, seria més desitjable una hipoteca tipus variable. Perquè en aquest període tan llarg de 25 o 30 anys de la hipoteca, doncs ara tenim una situació de volatilitat, de tipus alts, però tendirem a tenir una situació estable. Si mirem enrere, l'Euribor ha estat estable la major part del temps i, per tant, jo penso que les condicions amb una variable a llarg termini seguiran sent més barates que amb una fixa. Això no vol dir l'any que ve, vol dir a llarg termini.
Ja. És complicat, per això avui volíem insistir. Podríem fer doncs una masterclass per explicar tot això i encara tindríem dubtes. Ara vostè parlava d'aquests altres productes que van vinculats a les hipoteques. Estem parlant d'assegurances de la llar, d'assegurances de vida, normalment. Aquest tipus de productes es diferencien segons els bancs? Vull dir que aquí cadascú tria quin és el producte que vol vincular?
Sí, i tant. Cada entitat doncs defineix que normalment es parteix doncs d'un tipus d'hipoteca o d'un diferencial sobre Euribor sense vinculació, que no sol ser gaire atractiu, i després doncs es van posant vinculacions fins a arribar a fer-lo més atractiu. I aquí pot ser totes les que el banc vagi posant, no? Doncs que la contratació, com hem dit, de l'hipoteca de l'assegurança de vida o de llar, o la contractació d'un pla de pensions, o la contractació d'altre tipus de productes que pugui tenir el banc en aquell moment, doncs, amb promoció o amb catàleg.
I és negociable? És a dir, el client pot establir amb el banc aquest pack si li convé més d'una manera o una altra, o hi ha una obligatorietat en aquesta oferta que li fa el banc?
Bueno, això també queda una mica a les mans de cada banc, el fet de poder negociar o no. Jo crec que en general no és que hi hagi negociació, és que el banc té certa flexibilitat amb els tipus d'interès i, per exemple, doncs, un client que tingui doncs, un nivell d'ingressos més elevat o que sigui d'un col·lectiu que pugui ser més interessant pel banc o que tingui una situació doncs, de major patrimoni, etcètera. Diferents condicions, diguem, del client poden fer que tingui millors condicions.
Sí. Una última qüestió, i ja seria el resum de la conversa que hem mantingut fins ara. Quin seria el missatge ara mateix per a aquells que s'han d'hipotecar o aquells que tenen una hipoteca i ara comencen a revisar-la?
Home, doncs, pels que la tenen, tranquil·litat, perquè si la tenen variable, ara veuran com la seva quota puja, però no pujarà per tota la vida. Per tant, tranquil·litat, la quota ara puja i hem de confiar en que quan tinguem una situació estable, com hem dit, tornarà a baixar. Pels que l'han de contractar, doncs, tindrà molt clar si ells tenen capacitat per tenir un nivell de quota més alt durant un període de temps, que pugui ser el que l'Euribor pugui pujar. No obstant, hem de tenir molt present que en el curt termini És a dir, avui per avui pagaran menys interessos si van a una tipus variable. I en el llarg termini, doncs, ja ho veurem. Però d'entrada, aquest curt termini, que ja dic que no s'ha de mirar en l'hipoteca només això, però si el mirem a l'hora de concessió, doncs serà més barat el tipus variable, efectivament. Mm-hmm. Pensem que una hipoteca tipus variable avui pot sortir al voltant, doncs, de l'1,25, de l'1,5, un tipus de fixa, ens anem ja al 2%. Per tant, hi ha un marge molt important aquí entre una fixa i una variable.
Molt bé, doncs Joan Conill, director financer de Banco Mediolanum, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats i posar llum a la foscor. Permeti'm aquesta, aquesta metàfora, que sembla que és complicat, no?, quan ens hem de seure davant de la finestreta dels bancs. Moltíssimes gràcies, novament.
A vosaltres.
Bona tarda.
Gràcies. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 2 minuts a 4:45 de la tarda i ara és temps d'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que els dilluns ja sabeu que és de temàtica esportiva. I avui compartirem aquesta estona de ràdio amb Jesús Galindo, que és periodista de Sant Cugat. Jesús, bona tarda.
Molt bona tarda.
També ens acompanya Raül Chao, que és periodista i el tenim a Sabadell. Raül, bona tarda.
Bona tarda.
I si és possible, doncs recuperarem, no sé si tindrem finalment, el Miqui Romagosa, el redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. En qualsevol cas, començarem aquesta tertúlia parlant d'aquesta promoció a primera que està protagonitzant una temporada més del Girona, que en el partit d'anada amb el Tenerife doncs va acabar en taules 0-0, un partit sense gols i que ara està pendent de la tornada a veure si té la sort de poder aconseguir el triomf i l'ascens a primera divisió. No sé si vau veure el partit entre el Girona i el Tenerife o heu anat seguint l'actualitat d'aquests dos equips en aquesta promoció d'ascens. Sembla que ho té complicat el Girona, però vaja, que en un partit que és com una final, a cara o creu, de vegades la flauta sona, ni que sigui per casualitat. Com veieu vosaltres les opcions del conjunt gironí? Jesús.
Pues mira, jo crec que, com dius tu, és un partit que s'ho juga tot i a un partit pot passar en una final, pot passar qualsevol cosa. De totes formes, jo vaig veure trompicons aquest partit d'anada i a mi el Girona va faltar gol però no em va desagradar. Potser les millors ocasions, almenys les estones que jo vaig veure, van ser pel Girona i el Girona és molt capaç de poder guanyar el Tenerife. Pot donar la sorpresa, no sé si seria sorpresa o no, però jo crec que pot passar i pot pujar primera. Aquí manté i jugar no juguen gens malament, eh?
Clar, el que passa és això, que en un partit que és decisiu pots jugar i fer un partit fantàstic però si no marques gols no fem res.
Ho mateix ho podem aplicar pel Tenerife, per això.
Sí.
També pot jugar un partit fantàstic, però si el que marca és el Girona...
Perfectament.
Sí, es pot aplicar els dos en aquest cas.
Però clar, el Girona ja ha jugat, diríem, la seva part a favor ja l'ha jugat. Ha jugat a casa i ara li toca visitar l'Eliodoro Rodríguez. Raúl, tu com ho veus?
Jo vaig veure el partit i a mi el Girona em va agradar, és a dir, va tenir el control del partit durant tot moment, va tenir una ocasió molt clara, em va anar a la primera part, i jo crec que és positiu també que la tornada sigui el partit decisiu i no sigui a Montilivi, no? Perquè...
Tenim algun problema? Raúl, tu ens reps bé o no?
Jo us escolto bé.
Bé, és que ens arriba amb certa dificultat la teva veu i no sé si a veure si ho podem solucionar. En qualsevol cas, deies que el partit de tornada, el que li queda pendent al Girona, li veus amb opcions?
Sí, totalment. Jo veig moltes opcions de que el Girona pugui pujar a primera divisió i sobretot això, que la tornada sigui fora de Montilivi, jo crec que pot restar menys pressió. Exacte, que això. A més, aquest cap de setmana, com ha passat amb el Depor a Riazor, que tothom pensava que el Depor pujaria a segona divisió, tenia tot a favor i no va ser així, no? Llavors jo crec que el Tenerife també tindrà una pressió més que el Girona.
Estic amb el Raúl amb això de la pressió que diu, que apunta. Vull dir que a vegades jugar a casa quan tens que jugar-t'ho tot dona més pressió perquè et sents més obligat, més forçat que jugar fora. Jugar fora a vegades és un punt que es converteix a favor, que en principi és desfavorable en teoria, però que es pot convertir en un punt favorable.
A veure si és veritat. La tornada serà diumenge a Tenerife i ja serà el moment decisiu. Haurem de saber qui puja, si Girona o Tenerife.
O los tenerifiñenos, com deia el Courtois. Tenerifiñenos, o com els hi va dir?
No sé com els hi va dir. Però vaja.
Sí, va fer unes declaracions dient que ell volia que pugessin los tenerifiñenos. Ah. Tenerifiñeros, una cosa així va dir.
Mira,
va orientat aquest també.
S'ho va inventar.
Sí.
Per cert, ara que estem amb el tema de les promocions, voldria aprofitar el tema d'aquesta promoció d'ascens a segona A que va protagonitzar el Nàstic amb el Villarreal B, després de totes les declaracions posteriors que hi ha hagut de l'empipament que porten els del Nàstic pel tema de l'aplicació del reglament, per com s'ha organitzat aquesta eliminatòria de fase d'ascens. I clar, jo m'estava preguntant, no sé ben bé com funciona aquesta promoció, com és que dos equips que es troben a tan poca distància física entre les dues ciutats, entre Tarragona i Villarreal, s'han d'anar a jugar a Balaïdos?
És una bona pregunta, no? Però jo crec que aquí la federació s'ha equivocat per descomptat. És a dir, hem pogut veure a estadis de Galícia tant el partit del Nàstic contra el Villarreal B o el Ferrol, a Balaïdos, que estan buits, és a dir, 300-500 persones, excepte el cas de Corunya amb el Depor, que sí que a Riazor estava ple de gom a gom, però la resta d'estadis estaven buits. Llavors és que aquest playoff amb tipus Final Four en època de Covid funcionava perquè no podien anar els aficionats, però ara que sí que poden anar els aficionats, fer un desplaçament tan gran, és a dir, és el que estaves dient, no? És a dir, de Tarragona a Villarreal hi ha una hora, i fer que els aficionats s'hagin de desplaçar fins a Vigo és una mica difícil.
Sí, no té cap mena de sentit, però vaja.
És absurd, és absurd directament, vull dir que és absurd, perquè quin interès té fer una Final Four quan si juga l'equip de casa on es fa la Final Four té interès, però si no juga un equip que hi ha, quin interès té per l'afició d'allà?
Oh,
i fer un desplaçament tan llarg que no sé, de que si és a l'Oviedo que li ha tocat jugar allà, i doncs mira, encara estan a prop, però els altres equips que estan tan distants, és absurd. Però bueno, són tantes coses les que són absurdes amb el món del futbol que...
Totalment.
Em sembla que tenim el Miqui. Miqui.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, mira, avui et sentim bé, eh? Avui millor, em sembla que millor. Sí, 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 perfecte. Perfecte. Estàvem parlant d'aquesta promoció de segona B a segona A, protagonitzada pel Nàstic, que estaven molt emprenyats amb l'organització d'això, que a més, deixeu-me dir, pel que jo he escoltat, que a més tampoc no els van deixar fer servir els vestidors de l'equip local ni del visitant, sinó que estaven destinats per altres ocupacions, i no sé, és que no li trobo cap sentit, semblava una mena de nyap. A tu què et sembla el que ha passat amb aquesta promoció, Miqui?
Doncs que semblava, això és com quan et fan un regal, no? Que sembla, ostres, que sembla que serà un regal espectacular, no? Perquè l'embolcall és molt bonic i totes aquestes coses. És això el que semblava, no? Aquestes promocions. I després, quan obres el regal, per dins és allò que el que menys t'esperaves en el sentit negatiu, no? O una cosa que ja tens o que no necessites, no? Jo crec que el que estan fent és allunyar els espectadors del futbol. El que estan fent és carregant-se el futbol. La gràcia del partit d'anada i tornada de les promocions, i que també reportava econòmicament molts recursos als equips, doncs tot això s'ha perdut. I amb això, doncs, encara més quan comences a mirar on es juguen les promocions. Es diu que és a terreny neutral, i després veus el Deportivo com està jugant al seu propi camp, com el Ferrol té el camp molt a prop també, o sigui, dona la sensació de que estan allunyats del futbol dels aficionats. No s'està aprofitant la revifada que hi ha hagut després del Covid, que els camps estan plens, i si no, podem veure el partit del Nàstic de Tarragona abans de que jugués la promoció, 14.000 persones al nou estadi, i les imatges que hem pogut veure en els darrers partits de promoció serien 200 o 100. Per tant, jo crec que urgentment s'ha de tornar a reestructurar aquest play-off, tornar al que ja funcionava, i fer tornar el futbol als aficionats.
Segurament, sí, s'ho han de replantejar novament la federació. Deixa'm que et pregunti, veus el Girona a primera o...?
Dóna la sensació que sí. Em dóna la sensació que sí. Per una mica l'evolució que ha tingut, pel projecte com s'ha muntat, jo crec que Mitchell ha passat a ser un entrenador doncs pràcticament de club, no tan sols pel fet que l'hem vist parlar un perfecte català durant tota la temporada, i encara més, aquest esforç, això l'ha fet identificar-se molt més encara amb l'afició, i jo crec que el Girona arriba en un gran estat de forma per pujar a categoria del veig a primera divisió, sí.
Passem molt ràpidament pel tema de l'actualitat, del tema fitxatges i tota la pesca, perquè al final no sé si De Jong se n'anirà o no se n'anirà. Ara sona el United, el Gavi encara està negociant, vull dir, no hi ha res confirmat, s'està negociant, i també vam sentir l'altre dia el president Laporta dient que encara caldrà una rebaixa salarial més, cosa que segurament els capitans i els veterans no els ha fet cap mena de gràcia. De tot aquest panorama de la situació del Barça ara mateix, què és el que veieu més clar? Raül?
Jo crec que De Jong haurà de sortir del Barça, segur. És a dir, el Barça necessita vendre per poder fitxar, i sobretot necessita vendre també per poder pagar els sous. És a dir, tant com acabes de dir, Laporta va afirmar que s'haurà de fer una rebaixa salarial a la plantilla, que ja porten una rebaixa salarial important. Llavors, veure jugadors com Jordi Alba, Busquets, Gerard Piqué, que tornin a fer una altra rebaixa salarial, ho veig més complicat. Llavors jo crec que és més viable poder vendre a De Jong pel United, que fàcilment et poden donar entre 70 i 80 milions, i que aquests diners poden ajudar també a fer altres incorporacions a la plantilla que són necessàries.
Jesús?
Pues jo ho veig difícil tot en aquesta situació. Vull dir, el Barça necessita vendre si vol fer algun fitxatge, això és evident, si no, no ho podrà fer, i necessita vendre, i el jugador que té més cartell en aquest moment per vendre-ho així és De Jong, deixant al marge de que se te'n puguin endur un Ansu Fati, una de les figures que destaquen ara, un Pedri o així, que vingui una superoferta, però dubto que el Barça deixés anar un d'aquests. De Jong és l'únic que poden fer una mica de calaix. Ara, què fitxen? És que jo em pregunto, què fitxen? Lewandowski és el gran fitxatge?
Lewandowski és la solució del Barça, que està en una situació al Barça molt difícil, això de no disposar de mitjans per poder fer el que vols, de fer una planificació a fons, tot el que es faci seran pedaços. Llavors jo no sé si ha arribat el moment, que ja ho hem apuntat altres vegades, de dir, bueno, tanquem una etapa, ens quedem amb el que tenim que destaca d'aquí a casa, si podem fer algun fitxatge, i si no, tirem endavant com puguem, i assumir que el Barça està en transició, que va ser una temporada de transició i que una temporada potser no ha sigut suficient i en necessita una altra de transició. Que amb aquesta temporada de transició segona acaben d'explotar jugadors que ja han explotat, podríem dir, com Gavi, com Pedri, com Ansu Fati o així, i la cosa comença a rullar i els altres s'hi sumen i tens algú que despunten, que surt de nou i així, doncs igual pots fer alguna cosa. I si no, doncs assumir-ho i esperar millors temps i fer el millor que puguis i fer promoció d'aquesta gent de la casa, que jo crec que hi ha molt futur, perquè segueixo pensant que el Barça té molt, molt futur. Si serà aquest any, no ho sé, és la dubte que tinc.
Miqui, transició? Un any més? Una temporada més?
Té tota la pinta que sí. I així mirant una mica com s'estan desenvolupant una mica els esdeveniments, doncs el propi Piqué sembla que ha dit que es queda el Barça per sumar, però alguns mitjans estan parlant de que fins i tot Xavi l'havia comunicat de que no comptava amb ell, no? Per una mica tot el que està succeint darrerament amb moltes coses, no? Clar, després la gran pregunta és, està parlant molt també de Gavi, que hi ha molts equips que estan darrere del jove jugador del Barça. S'està parlant també molt de Lewandowski, alguns mitjans el donen com fet. Tal i com estan les coses, jo no sé si es poden donar fitxatges per fet, si no, mira el que va passar amb Mbappé. I després també la gran pregunta és veure doncs altres jugadors que aquesta temporada doncs han donat un bon nivell, i si això doncs serà un fet puntual, tenint en compte que han tingut una revifada perquè el Barça estava en una situació complicada i han tret el cap, o si realment és una aposta clara, no? Molta gent deia que el Barça havia confiat en aquests jugadors joves, no tenia més coses, no? Ara és quan han de demostrar que són jugadors importants i que sí, pot ser un any de transició, però com a qualsevol equip, tots tenen l'obligació d'aconseguir títols. I aquest any, per exemple, el Madrid ha sigut un exemple. El Madrid doncs es parlava més dels fitxatges que podia fer a partir d'aquest estiu, i aquest any doncs ha aconseguit un doblet, no? Per tant, això de les temporades de transició, a vegades, doncs, no sé, és una frase que s'utilitza, però que al final el Barça està obligat a guanyar-ho tot.
Sí, no entraré a analitzar el tema del Madrid, perquè, clar, quan el nivell de la competició és el que ha estat, quan tens a un Barça en hores baixes, pots fer triplet, el quatriplet, el quintet i el sextete.
Bueno, el quintet, amb aquesta calor, és bo, però...
Sí, no, però a veure que és veritat, el que passa és que si no ens remuntaríem a la mateixa final de la Champions d'aquest any per explicar per què el Madrid ha guanyat la Champions.
Sí. Abans que la final ens podríem apuntar, i semifinals, i...
Clar.
I quarts també.
No ho sé. És com un fenomen paranormal, amb més explicacions... Jo crec que no en tenien, i si no, reviseu els diaris de l'endemà, després de guanyar la Champions, però vaja. Canviant de tema, ens n'anem al món del bàsquet, perquè el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que volen organitzar la Final Four de l'Eurolliga de l'any 2025. I no sé, no recordo quan va ser l'última vegada que Barcelona i el Palau Sant Jordi van viure un esdeveniment basquetbolístic d'aquesta categoria. Ho dic, que hi ha ganes, i si hi ha una aposta decidida estaria molt bé, no? Què us sembla?
Home, jo crec que és una gran notícia, no?, per Catalunya. És a dir, l'any que ve tindrem la Copa del Rei de bàsquet, que és són tres dies d'un nivell esportiu molt gran i que es farà a Badalona, i ara aquesta notícia de que el 2025 podrem podria ser de tenir la Final Four de l'Eurolliga a Barcelona, no? Llavors, jo crec que seria una molt bona notícia per la ciutat i és a dir, és que fa una dècada ben bé que no toca a Barcelona cap esdeveniment així.
I per l'afició, pels seguidors del bàsquet, això estaria molt bé, Jesús.
Exacte. Sí, com apunta el Raül, seria una gran notícia que ho aconseguís Barcelona, això, perquè fa molt temps que no es veu unes competicions de bàsquet a aquest nivell, massa temps. Llavors, això, per l'afició, pels equips, per tot, seria una gran notícia. Jo crec que s'ha de lluitar per aconseguir.
Mm. Disposats, em sembla que ho estan. Ara falta sí. que els hi concedeixin. No sé amb qui se les haurien de veure, és a dir, si hi ha altres candidatures possibles amb qui s'haurien de barallar.
Esperem que no sigui amb Aragó, no? Si no. però dic...
Podríem agafar una margarida.
Partim les coses. La primera part es juga en un lloc i la segona part a l'altre. Una Barcelona i una Saragossa.
Què podria passar?
Bromes.
Què podria passar? No, però jo crec que Barcelona té... O sigui, té molts esdeveniments a les seves esquenes com per confiar de que pot sortir un gran esdeveniment i que l'afició, com sempre, respondrà.
I perquè ja toca, no?
Sí, i ja toca també, sí.
Ja toca. Sí. Per cert, que ara que parlem de bàsquet, avui comença precisament la final de la Lliga CB, que torna a enfrontar el Barça i el Real Madrid, que aquesta temporada doncs, ja s'han trobat i han tingut diferents desenllaços i l'últim desenllaç crec de mal record pel Barça perquè els va deixar fora de la Final Four precisament, no?
Sí, va ser un partit de la Final Four de l'Eurolliga de semifinals que va ser un partit molt, molt trabat i que el Madrid va poder portar-se cap a casa seva. Però jo crec que aquesta eliminatòria, que és a dir, són el millor de 5 partits i que el factor camp serà molt important, no? Llavors, a més, els dos equips tenen baixes, sobretot el Madrid a la posició de base, i llavors també el Barça porta un esforç molt gran, no? Perquè els partits contra la penya han requerit un esforç molt, molt important, i llavors a veure com es nota això en el desenllaç final.
Mm. Com veieu aquesta final?
Sobre el paper, jo crec que el Barça és el favorit i és el que tindria que guanyar, però això són les teories i és el paper. Un cop estàs al camp, a la pista, és quan de veritat s'ha d'adonar. Vull dir, ja va passar el que apuntaves del playoff amb el Madrid, que es va perdre quan tota la temporada el saldo era molt favorable al Barça i el Barça estava sent molt superior amb tots els enfrontaments. Crec que ha acabat amb un promig de moment de 5-2 a favor del Barça. Vull dir que ha sigut favorable, però després a l'hora decisiva ha fallat. Ha fallat o ha encertat el Madrid, com vulguis. Llavors, el Barça és favorit, però a la teoria, al paper. Traslladem una pista i ja veurem. El factor camp pot ser important, ja veurem què passa, però us ha de ser optimista.
Mm-hmm. Miqui.
Compte amb la motivació que tindrà el Madrid amb el tema Pablo Lasso, també, eh? Que això pot, jo crec que desnivellar una mica, perquè doncs el Madrid en situacions com aquesta sempre doncs amb el tema motivació doncs déu-n'hi-do l'exemple sempre que donen, no? I l'equip molt i molt fort. I després, per altra banda, la motivació que moltes vegades té el Madrid quan visita el Palau, no? Que s'ha vist una mica aquesta temporada. Jo crec que el Barça no arriba en el millor moment. Li ha faltat, jo crec que en moments claus de la temporada, doncs, potser demostrar o donar aquest passet, i el Madrid doncs, darrerament s'està acostumant a vèncer finals i partits importants, i potser aquesta és l'única coseta que li falta a l'equip de Jessica Vicius comparat amb el de Pablo Lasso.
Veurem què és el que passa. El millor de 5 partits, aquesta final de la Lliga ACB que comença avui al Palau. Deixeu-me que en els últims minuts posem sobre la taula el resultat d'una enquesta que diu que la meitat dels espanyols no saben qui són Alexia Putellas o Simone Biles. Aquestes alçades de la pel·lícula em costa una miqueta, eh? A vosaltres us sorprèn?
Jo crec que sí tindria que sonar.
Ni que sigui sonant. Tampoc no cal que els hi expliquis la seva vida i miracles. No. Però sonar i saber a què es dediquen, no?
Sí, perquè no participen a Supervivientes. És per això que la gent no entén. Vale, això primer. I després perquè no ballen reggaeton. Si no, també això ho coneixeria tothom, no? Jo crec que amb això queda clar que queda molta feina per fer. I no parlo a nivell d'esport femení, sinó parlo a nivell de donar importància moltes vegades a veure, és un país que dona més importància, per exemple, amb tot el respecte, a Belén Esteban com científic, no? A partir d'aquí doncs ja podem parlar de tot el que sigui.
Estem parlant de l'actual campió, actual pilotador, i Simone Biles, que estem parlant d'una atleta increïble que va entrar als Jocs Olímpics de Rio emportant-s'ho tot, a més ara al Japó amb tota la història personal que té darrere, i és a dir, no conèixer Simone Biles, si veus la televisió un moment o escoltes la ràdio, t'han de sonar aquests noms.
Ara si només poses la televisió per, com apuntava a mi, per veure Supervivientes, llavors és difícil que et soni.
Exacte.
O potser, mira, ens hem de quedar amb el Quarto Milenio i a lo millor surt alguna de les dues per allà, perquè és que mare meva,
alguna aparició mariana d'aquesta.
Home,
no?
És que Simone Biles encara et diria val, perquè és un esport que podríem considerar que no és un esport de masses, però la transcendència de la gimnasta diríem que és evident. Però Alexia Putellas, que és la primera jugadora catalana que aconsegueix un títol tan important, la millor jugadora del món, que ha sortit a totes les notícies, que se li ha fet reportatges i de tot. Vaja, no sé, a mi m'estranya una mica, però això vol dir que encara tenim feina per endavant.
Encara queda feina.
Bé, senyors, un altre dia parlarem d'aquestes modificacions del reglament de futbol, que s'hi han posat i faran canvis.
Fora de Déu arreglaran tot, sí, molt fora de joc, sobretot.
Sí, tot. I posaran bar a totes les categories, ja veuràs.
I els penals pels porters cada vegada més difícil.
Bueno, un dia parlarem, tranquil·lament, d'acord? Jesús, Raül, Miqui, gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Bona setmana. Adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Nosaltres vam iniciar aquest camí, vam tirar endavant Cultura en Causa, i jo crec que estem en un gran moment en el qual molts més festivals començaran a sumar-se i començaran d'alguna forma a entendre que l'esperança és aquesta eina que necessita el món de la cultura per poder canviar aquesta relació tan injusta, tan insostenible, tan insolidària que tenim amb el món.
Tothom que té un projecte musical té l'oportunitat de pujar a un escenari professional, no? I mostrar, pues, això que fa. O molts cops és la primera vegada que es pugen a un escenari i Déu-n'hi-do quin escenari, no?
Et vas perdre alguna cosa que volies escoltar? No et preocupis, entra a Ràdio a la Carta i fes-ho al pratradio.com.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small.
Mama, look up a mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
¡Invita!
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Lluís Rodríguez Alonso. La formació pretenca del Partit dels Socialistes de Catalunya s'ha reunit de nou a la 25a trobada socialista celebrada al Parc Nou, una jornada que ha coincidit amb la reelecció d'aquesta setmana del candidat Juan Pedro Pérez com a cap de llista del PSC pels comicis municipals de l'any que ve. Aquestes seran les terceres eleccions encapçalant la llista del PSC, les quals Pérez ens fet amb il·lusió d'aconseguir l'alcaldia de Prat i ser el primer alcalde socialista al municipi.
Aquesta vegada sortim a guanyar, tenim la intenció, tenim la voluntat, tenim ganes de guanyar l'alcaldia en aquesta ciutat. Vull ser el primer alcalde socialista de la nostra ciutat.
A l'assemblea local del PSC, Juan Pedro Pérez va ser l'únic candidat en el procés d'eleccions primàries de la formació i ha presentat més del 70% dels avals possibles per repetir com a alcaldable. En marxa oficialment la temporada de bany a la platja del Prat i tots els serveis que ofereix aquest espai, entre els quals el de socorrisme i el de seguretat, així com el bus llançadora que des de l'any passat connecta tot el passeig des de la Porta del Delta fins al tram final. Un inici de temporada que arriba acompanyat d'un bon temps i de calor que la ciutadania ha aprofitat.